Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 11 minuts. Comencem aquesta secció d'economia i ho fem parlant d'Abengoa. Atenció a aquest nom perquè, si no hi ha un acord aviat, aquesta multinacional podria protagonitzar la suspensió de pagaments més important de la història empresarial espanyola. Aquest grup andalús té un deute amb els bancs de més de 8.000 milions d'euros. I com deia aquest matí el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, la situació és extremadament preocupant. Són declaracions a Ràdio Nacional.
A lo largo de los últimos meses ha entrado en una situación muy complicada. Tiene un pasivo de prácticamente 27.000. millones de euros, tiene una deuda financiera con bancos de unos 9.000 millones, tiene otros 5.000 millones de deuda a proveedores, por tanto una situación extremadamente delicada, ¿no?
L'última vegada que es va viure una situació similar va ser amb la constructora Martín Safadesa, que sí que es va acollir en aquest cas finalment a una suspensió de pagaments, però aleshores el deute era inferior, rondava els 7.000 milions d'euros. En el cas de Bengoa, tothom coincideix en que cal arribar aviat a un acord, però de moment les accions de l'empresa van caure ahir un 53% i avui ho han fet un 38,8% i ja se l'ha expulsat de l'IBEX 35. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, autor de L'Economia, una història molt personal, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, no sé quin futur li veu vostè a aquesta situació d'Abengoa, que, com dic, podria ser la suspensió de pagaments més important de la història empresarial espanyola.
Bueno, a veure, amb els números a la mà, sincerament, jo ho veig negríssim. És a dir, jo no veig que tingui possibilitat de sortir per aquí un deute de, al voltant de 15.000 milions entre bancs i proveïdors.
El passiu diuen que és de 20.000 milions.
Sí, però mira, la deuda és la deuda. Llavors, Abengoa ha de posar damunt de la taula 8.000 milions per pagar bancs i 5.600 milions per pagar proveïdors, i la realitat és aquesta. És a dir, jo sincerament, Abengoa és una empresa que a nivell tecnològic, de producte, bueno, és fantàstica, fabulosa. El que passa és que, bueno, jo penso que algú tindria de donar una explicació com s'ha arribat a aquest deute. Bueno, llavors, amb els números a la mà, jo sincerament no ho veig. No ho veig. Ara, si aquí hi ha una intervenció per les altures de esto s'ha d'arreglar, aquí ja no entro.
Yeah.
Però amb els números a la mà no ho veig.
La llista de creditors és llarguíssima. Es parla de més de 200 entitats. Una seixantena són entitats financeres de l'estranger, entre elles l'HSBC i el Crèdit Agricole, però el 20% d'aquest passiu també està en mans espanyoles. El Santander té 1.550 milions d'euros exposats a Abengoa, Bankia 582, CaixaBank 570, Sabadell 385. També l'Institut Crèdit de Crèdit Oficial en té 160 de milions. Per tant, si segueix aquesta dinàmica, tots aquests no cobrarien.
Si em permet, afegim amb un altre, a Banca, que té 60 milions. És poquet, però és per remarcar que entre Bankia i a Banca tenen més de 600 milions i són bancs que han sigut rescatats amb diners públics. Bueno, pues sí, evidentment, si això...
I això de quina manera pot afectar, per exemple, el que dèiem, els que en aquest cas han deixat els diners, els creditors, de quina manera els hi pot afectar?
Bueno, la evolució d'aquesta història, si arriba al final, és, evidentment, fer una liquidació de la companyia, és a dir, això seria el pitjor dels casos, i sortir a la venda i el que treguin. Una situació menys traumàtica és veure quina part és fer una quitança, evidentment, una quitança important, i veure quina part o quines parts d'aquesta empresa són salvables, i llavors aquestes parts o aquesta part començar un caminar per si sola. Ara, evidentment, això tindrà conseqüències.
I aquesta situació pot beneficiar algú? Que Abengoa faci fallida?
Bueno, sí, a veure, hi ha...
Sempre hi ha algú que en surt beneficiat?
Sí, sempre.
Quan hi ha cracs bursaris, no?
Sí, el 0,5% del capital d'Abengoa, 0,55%, si no recordo malament.
Sí, perquè sempre em ve al cap aquella pel·lícula que ens agrada a vostè i a mi.
Margin Call,
que sí. De la debacle n'hi ha uns que es posen les botes. Per sí. Això dir que vagi vostè a saber si aquí a Abengoa també, si la cosa va ben malament, potser n'hi haurà alguns que trauran profit.
Sí, hi ha un 0,55% del capital que està en mans de fons buitres, d'inversors de risc, que han comprat a la baixa i, clar, evidentment, estan esperant...
Els fons buitres ja estan comprant.
No, ja van comprar a la baixa.
Ah, ja van comprar.
Llavors, clar, ara
bueno, però ara podrien comprar més a la baixa, perquè entre ahir i avui, sí, no, però... entre el 53% d'ahir i avui el 38% de caiguda de la borsa...
Sí, però les operacions aquestes es fan a termini. Llavors, ells, aquesta situació ja els hi va bé. O sigui, ja...
Vull dir que algun fons bruiter potser sí que en treu un profit. Sí. Tota aquesta situació, el ministre ha dit avui que el govern no, ha dit que el govern no hi intervindrà.
El gobierno está muy atento, está siguiendo, pues, lógicamente, los pasos que se están dando, pero lógicamente esto es una cuestión que atañe a una empresa del sector privado. Es decir, el gobierno no está en la posición del antiguo Instituto Nacional de Industria cuando acudía el Estado, digamos, para meter capital en una empresa autónoma. No estamos en ese momento.
Bueno, a ver, es que el señor ministro, això que ha dit és correcte, pero el señor ministro tenía de haber afegit una otra cosa, que qualsevol cosa que faci a l'Estat ha de tenir l'autorització de la Comissió Europea, perquè si no l'Espanya seria automàticament denunciada com ajudes d'Estat. És a dir, que no és que no vulgui fer res o perquè és una empresa privada, és que no pot. Aquesta és la realitat, no pot fer res a l'Estat.
Escolta, canviem de qüestió. Estem davant la voràgine, davant d'aquesta turbulència, que crec que, si fa no fa, tothom hi acaba picant, que és això del Black Friday. Aquest cap de setmana s'espera més d'atenció, 1.000 milions d'euros en vendes a tot Espanya. És l'impacte de l'anomenat Black Friday. La iniciativa va néixer als Estats Units, però ara sembla que Espanya s'ha convertit ja en el segon país d'Europa, on més vendes es fan per darrere només de la Gran Bretanya. Què em pot dir d'aquest fenomen del Black Friday, on hi ha gran part de la gent que ha embogit? A més, no només és el Friday, sinó que és el Saturday, i fins i tot ahir, avui mateix, també.
I fins al 29.
Fins al 29, és a dir, no només Friday, sinó que...
Sí. Sunday, també Sunday.
Bueno, pas que anem, al final serà fins i tot fins al Monday.
És que fan el Cyber Monday, també, eh? El Cyber Monday és per comprar online, no? Em penso només, i també pots aprofitar-te de...
Thursday, Friday...
Sí.
Sí.
Anem Saturday i Sunday, sí. I anem al Monday i al final farem tota la setmana.
Sí. A veure, jo davant d'aquesta situació...
Això és bo?
Jo crec que no. És a dir, és dolentíssim.
M'estranyeu una mica.
No, però per una raó molt senzilla. A veure, si una persona necessita un aparell, necessita un producte, necessita algo,
sí.
I però ho necessita i ho troba rebaixat un 30%, és fabulós, és fantàstic.
Bueno, és el que fa la gent, ho busca el...
Sí, però en principi, a mi el que m'indica això del Black Friday, sí, o qualsevol història semblant a aquesta, és que hi ha un excés d'oferta. És a dir, bueno, sobreproducció a dojo. I llavors fan el que sigui per vendre...
Per col·locar.
Atenció ara, sí, per col·locar aquesta producció a gent que no ho necessita. Perquè a mi m'agradaria saber d'aquests 1.000 milions quin percentatge són coses que la gent necessita realment o coses que no necessiten en absolut. Sí, sí. Però bueno, com està barato, pues
tira. Clar, escolta, jo m'he comprat 8 bicicletes, senyor Niño, i jo no sé anar amb bicicleta, però és que m'és igual, és que estaven tan barates que no es podien quedar a l'aparador, és igual.
S'ha comprat ventiladors
pel sostre
i té aire condicionat.
I tinc aire condicionat a casa.
Llagurteres,
8 llagurteres i jo no puc prendre llet. Però m'és igual. I m'he comprat de tot. DVDs, m'he comprat discos del Camela que no he escoltat en la vida ni els escoltaré. Però és que estava tan bé de preu que és que no es pot quedar
però
allà.
Però escolti, la part bona és que si una persona sí que espera aquest dia, sí, per comprar-se allò que necessita, sí que en surt beneficiada.
Per això deia que el que seria interessant, que això és impossible saber, clar, és d'aquests 1.000 milions quin percentatge són de ventes de temes, de coses necessàries.
Ja.
I quin percentatge és, bueno, comprar per comprar.
Però aleshores per què ho veu dolent?
Per això, perquè està indicant que hi ha un excés de producció. És a dir, quan hi ha un excés d'oferta, només d'automòbils al món hi ha un excés de producció del 20%. És a dir, d'automòbils, només d'automòbils. És a dir, hi ha un excés d'oferta de tot, sobre de tot, absolutament de tot sobre. I llavors, clar, com el consum és el consum, com els salaris estan al nivell que estan, com les pensions estan al nivell que estan, com l'endeutament està al nivell que està, evidentment la gent no compra, no consumeix, el consum ha baixat. S'inventen coses com el Black Friday per col·locar excedents.
Ara col·locaran, perquè, escolta,
sí,
ara el que realment, una vegada més, em sorprèn l'estat d'Espanya, en aquest cas, perquè, escolti, de seguida ens hem apuntat ja a ser els líders, després de Gran Bretanya, a tota Europa, a tota Europa, els que més comprem. Som amb això, som fantàstics. Bueno, tenim nou informe, ara que vostè parlava de salaris i, en fi, teniu nou informe de la Comissió Europea que diu que Espanya continua entre els països amb més desequilibris econòmics de la Unió, tot i que Mariano Rajoy després, com que aquesta situació no li preocupa, se'n va comentar futbol a la cadena COPE. Suspèn, com ja va passar l'any passat, en atur, deute públic, deute privat, deute exterior i quota de mercat en exportacions. És a dir, pràcticament suspèn amb tot. I una de les alertes té a veure amb el deute públic, que ja és del 99,3% del PIB, i això que Brussel·les recomana que no superi el 60%, això per una banda. I per una altra, alerta de la banda, alerta de l'atur, amb una taxa mitjana del 25,1%, i del mercat laboral. Llegir aquests dies que el salari dels treballadors està cada cop més a prop, atenció, de la pensió mitjana. Què està passant aquí?
Bueno, pues en dos paraules, i després ho ampliem, que Espanya s'està empobrint. El concepte aquell que es va inventar als anys 80 als Estats Units del treballador pobre ja ha arribat a Espanya. A Espanya tenim gent que està treballant a jornada completa, i és pobre perquè té un salari que no li arriba. Llavors, què és el que passa? El que passa és que, com les pensions, almenys fins ara, estan determinades per la base de cotització, clar, en principi, mentre hi hagi diners, la gent ha de cobrar pel que ha cotitzat. És a dir, si la gent ha cotitzat per tenir una pensió de 2.300 euros, doncs aquesta és la pensió que li pertoca mentre hi hagi diners. Clar, si el salari va baixant quan la pensió és fixa, de moment arribarà un punt que es trobaran, i cada vegada el salari mig està més a prop de la pensió, clar, evidentment.
El 2008 la distància entre el salari mitjà i la pensió mitjana era del 84%, l'any passat va baixar fins al 53%.
Sí, sí, i cada vegada n'hi ha baixant més. Perquè el salari mig, no estic per... Ja sé que les mitges és... En fi, però, és a dir, per mantenir el concepte, el salari mig cada vegada anirà baixant més, perquè hi ha un excés d'oferta de treball, hi ha un defecte de demanda de treball, hi ha un atur, hi ha un... Clar, cada vegada baixarà més.
Per tant, cada vegada haurem d'anar més a comprar els Black Fridays.
Sí, però coses que es necessitin. Coses que es necessitin.
Bueno, però com que ho posen pràcticament tot... Escolti, aquest migdia sentíem a Alta Notícies migdia que fins i tot hi havia escalopes.
Sí, també n'he comprat,
Escalopa que entrava amb...
Sembla
que
amb unes bandejes de verdures i compraves uns canelons.
Una crema de verdures i hi havia... regalàvem la crema de verdures.
Compraves uns canelons i et regalaven una crema de verdures.
Compraves l'escalopa.
Bueno, pues això no és més que, torno a dir, certificar que hi ha un excés d'oferta. Vull dir,
és a punt de tothom.
Sí, clar.
Fins i tot amb les escalopes.
Sí. I bueno, i amb el caviar no, pues perquè... Però igual, també.
Escolti, com que els polítics estan molt entretinguts, per exemple, hi veiem Pedro Sánchez jugant a ping-pong amb Bertín Osborne, o com dèiem, Mariano Rajoy a la COPE, i parlen poc de qüestions com, per exemple, la Seguretat Social, ha perdut més de la meitat del seu patrimoni durant la legislatura de Mariano Rajoy, concretament un 55% entre el 2011 i 2014. Si aquesta progressió continua, què pot passar amb aquest fons?
A veure, jo no entenc, ara que aprofito per dir-ho, perquè no entenc com, per exemple, aquesta qüestió no està sortint a la campanya electoral. O sigui, jo no ho entenc, perquè d'això... És a dir, es publica, perquè es publica, és cert que s'ha publicat, però jo no entenc com això no està al carrer. És a dir, com els periodistes no ho pregunten a les rodes de premsa que fan els polítics. És que no ho puc entendre. A veure, jo he fet una petita estimació, i si m'he equivocat en 6 mesos, m'és igual. Jo he fet una petita estimació i queda fons de reserva per entre 3,5 i 4 anys, amb aquest ritme. És a dir, que entre 3,5 i 4 anys el fons de reserva de les pensions s'esgotarà.
I aleshores?
I aleshores, bueno, retallada de pensions. De fet, ja hi ha una estimació que corre per internet de que d'entrada es pot aplicar una retallada mitja del 20%.
Hi havia una carta que el govern espanyol havia d'enviar als majors de 50 anys amb les dades sobre la seva futura pensió. Però no s'ha enviat aquesta carta.
Bueno, no s'ha enviat per dues raons. En primer lloc, perquè aquesta carta, si s'hagués enviat, només hagués sigut vàlida, si no recordo malament, per la gent que es jubilava en els propers 2 o 3 anys. Per què? Perquè aquella fórmula, se'n recorda aquella fórmula tan rara de revalorització de les pensions que ficava pel mig l'increment del PIB, l'esperança de vida, etcètera, etcètera. Bueno, pues, d'aquí 3 anys, em penso que és 3 anys, 2 o 3 anys, s'aplicarà un factor que ara no es pot aplicar. És a dir, que només aquesta carta hagués sigut representativa per la gent que es jubila en els propers 2 anys. Bé, per què no s'ha enviat la carta? La meva lectura, cuidado, la meva lectura. Perquè això és posar negre sobre blanc un compromís. I la gent podia anar amb el paper i dir, oi, que vostè me dijo. La forma de no...
Però hi ha una altra manera, que és entrar a la web de la Seguretat Social, una web indicada, que ho hem intentat fer i no hi ha manera, i aleshores allà et calcula, segons les teves dades, quina jubilació cobraràs. Però no hi... la web sempre està penjada.
Sí, però encara que puguis entrar, són els teus càlculs i és la teva història. Bueno, hi ha una altra forma, és a dir, anar a una oficina de la Seguretat Social, és a dir...
també, a veure què.
A veure què, no? Però vaja, jo penso que aquí hi ha una intencionalitat. No haver-ho publicat. Bueno, com serà el tema? Que això estava en el programa del PP, estava en el programa, i el secretari, el portaveu del PP ha reconegut que sí, que aquest compromís s'ha incomplert, sí.
Escolta, deixem parlar d'una altra qüestió, perquè sembla ser que els països que venen petroli, alguns d'ells comencen a també tenir alguns problemes, cosa que realment és sorprenent. Comença a preocupar els inversors del petroli la constant baixada de preus del cru. El juny del 2014 es pagava a $115 al barril, mentre que ara es mateix està al voltant dels $45. Això preocupa a països com Aràbia Saudita, Bahrein o els Emirats Àrabs, que obtenen del petroli entre un 60 i un 90% dels seus ingressos. I el Fons Monetari Internacional ja ha avisat aquestes petromonarquies que facin reformes fiscals per contenir el dèficit i protegir les reserves financeres. La pregunta és que fins i tot han tingut que ja començar a fer algun fons de tirada de crèdit, perquè com que el preu del petroli ha baixat tant, no poden assumir totes les despeses que generen. La pregunta és, primer, a què es deu aquesta baixada tan notable dels preus, i després, si hi ha previsions de recuperació, i si no, quins plans hauran de fer aquests països àrabs?
Sí, a veure, si recorda, a l'any 2013, em sembla que va ser el 2013, aquí en aquest estudi, vam dir que Goldman Sachs havia fet una previsió,
sí,
i el 2015 el preu del petroli estaria a $150. És a dir, avui...
Segons Goldman Sachs,
el petroli tenia d'estar a $150. Gazprom inclús anava més enllà i parlava de més de $200. Bé, ara, al setembre, Goldman Sachs va fer una previsió i va dir que el 2020 el petroli podia estar a $20 al barril.
Per tant, es tornarà a equivocar.
No ho sé.
Perquè si es va equivocar abans...
A veure, jo penso... Aquí hi ha diversos factors. És a dir, perquè el petroli... Nosaltres, quan pensem en petroli, pensem en benzina. I el petroli, al marge de... es pogués transformar en benzina, el petroli és un bé d'inversió. És a dir, serveix d'inversió al petroli.
Disculpi, deixem acabar de dir-li sobre aquesta qüestió, que tant Aràbia Saudita com Qatar... Aràbia Saudita i Qatar han emès bons de deute per poder afrontar despeses.
Sí, bueno. A veure, Espanya...
Això ho dius i no t'ho creus.
Bueno, a veure...
Que Aràbia Saudita i Qatar emetin bons de deute, com fa Europa, com fa Espanya, per poder afrontar despeses...
Sí, el preu de petroli ha baixat per dues raons. Primer, perquè la demanda ha baixat, però a la vegada hi ha un excés d'oferta. Al marge del petroli convencional tenim això que es diu el petroli no convencional, que és el petroli de fracking, i clar, això ha incrementat brutalment l'oferta, i a la vegada la demanda ha baixat. Clar, aquests països, també podem afegir a la llista Venezuela i d'alguna forma Mèxic, depenen del petroli. Depenen literalment del petroli.
Bueno, Rússia, no?
Rússia també, sí, també podem afegir-ho, Rússia. El que passa és que Rússia també té el tema del gas i tal, bueno, però bueno, sí, també Rússia, sí, correcte. Llavors, clar, uns països que tenen una economia en la qual el petroli, en alguns casos, torno a dir, com Aràbia, que vostè ha dit, o Qatar,
sí,
que és monoproducte, economia de monoproducte,
sí, però...
que és el que passa, és a dir, daltavalls en el preu afecten brutalment a la seva situació. Com s'arregla això? Bueno, jo penso que només hi ha una via per arreglar això. El tema del preu, en referència a aquest preu tan baix, és reduir l'oferta, és que no hi ha una altra, perquè la demanda no pujarà d'entrada. reduir l'oferta i...
però a mi el que m'ha sorprès és que aquests països hagin de generar deute.
Home, clar, però a veure... Aràbia...
O sigui, d'emetre deute perquè no poden pagar.
A veure, Aràbia Saudita, per exemple, cerca del 80% dels seus ingressos és petroli.
Ja, però que no estalvien aquests països. No poden tirar de meta.
Sí, clar que estalvien. I Aràbia Saudita, concretament, té jaciments que amb un preu a $10 al barril encara trauria diners, encara guanyaria. El que passa és que aquests països... Clar, és que aquests països, per exemple, tenen una despesa social brutal, enorme.
Perquè són països totalment subvencionats per l'Estat.
Exacte, totalment subvencionats. És veritat que tenen poca població, però clar, és que està absolutament tot subvencionat, des de la benzina a les escoles passant per la sanitat, no? Llavors, clar, si resulta que la teva fonamental font d'ingressos disminueix, clar, és que aquí... Està molt complicat, això.
Escolta, abans d'acabar, avui m'han impactat, si més no, m'han descol·locat unes declaracions de l'Andreu Mascolell, del conseller d'Economia en funcions de la Generalitat de Catalunya, demanant, implorant que es pagui el fla. Són aquestes que escoltarem.
Nosaltres no tenim diners, els diners que paguen els catalans els paguen a l'Estat i l'Estat els reté. Per tant, jo em permeto dir, escolti, que paguin demà mateix i que es deixin de històries. Nosaltres els enviem tota la informació que volen, els implanarem tot el que volen, si volen que correm els 100 metres lliures, correrem els 100 metres lliures, però que paguin. Nosaltres estem enviant totes les dades que ens demanen, i si ens demanen que ens posem de genolls, ens posem de genolls. Per tant, jo em permeto dir, escolti, que paguin demà mateix i que es deixin de històries. Nosaltres els enviem tota la informació que volen, els implanarem tot el que volen, si volen que correm els 100 metres lliures, correrem els 100 metres lliures.
Bé, és un document per duplicat on en un fragment fins i tot es posa de genolls. Jo li pregunto, primer què en pensa de la situació creada pel fla, i després, a mi em sorprèn que el govern català això no ho tingués previst, no? De què podria passar això?
A veure, jo, això que està passant és indignant. O sigui, no, si vol, una paraula més forta. Jo, quan vaig començar a llegir temes d'això que està passant amb el fla, vaig penjar un tuit, molt clar. Deia, literalment, diu, és increïble que per als nostres diners... Uh-huh. Els tinguem de demanar prestats i a sobre tinguem de pagar uns interessos. Perquè, a veure, no oblidem que entre 13 i 16 mil milions d'euros surten cada any de Catalunya i no tornen. O sigui, aquests diners són de Catalunya. Ja els ha pagat Catalunya. No els hem de demanar. Aquests diners estan generats aquí a Catalunya. Llavors, de què estem parlant? Per això jo torno a dir una altra vegada que el problema de Catalunya no és jurídic. Que la independència, sota el meu punt de vista, ha de venir després, però primer s'ha de resoldre el tema dels diners. I això s'ha posat en segon terme. Sota el meu punt de vista, és un error. Es tenia d'haver anat per la via dels diners. I llavors, clar, a partir d'aquí, tenint en compte que, si no recordo malament, pràcticament el 85% dels diners de les regions de mitja dels dona a l'Estat, a partir d'aquí, clar, excepte Euskadi o Navarra, per això torno a dir que jo signaria ara mateix, damunt d'aquesta taula, una còpia traduïda al català de l'Estatut de Guernica. El signaria ara mateix. Que, per cert, l'article primer, l'Estatut de Guernica, diu algo que aquí agrada molt, que Catalunya, que Euskadi és una nació. Bueno, pues això ho diu l'article 1 de l'Estatut de Guernica. És a dir, jo ho signaria ara.
Però quines sortides, si... Perquè aquí Montoro està jugant, com que venen la campanya electoral, està jugant a tensionar tot, sí. I jugant, a més, en aquest cas, amb el neguit de la gent, perquè, clar, hi ha un munt de gent que no cobra. Si no és amb el fla... La Generalitat no té, com deia Andreu Mascolell, no tenen una maquineta de fer diners, és a dir, ara mateix no te'n pots sortir si no és amb aquest crèdit.
Bueno, a veure, jo penso que segons aquesta tendència a la que estem, fins al 21 de desembre, res de res. perquè clar, com vostè ha apuntat, això és propaganda electoral.
Exacte, exacte. És a dir, Montoro ho està utilitzant per demostrar, en aquest cas, sí, sí, els seus, que els seus, vull dir, els votants i possibles votants,
sí, sí,
de que mira com, mira lo dur que som, sí, sí, amb, sí, la, amb Catalunya, que té la intenció d'independitzar-se.
Exacte, és a dir, fins al 21 de desembre, en principi, res de res. En l'entremig, és possible potser obtenir un crèdit, potser, no sé...
Però un crèdit qui els donarà?
Qui vulgui donar-lo.
Aquest és el problema, que ningú, ningú vol donar crèdit.
No, però literalment, qui vulgui donar-lo. És a dir, a veure...
Vostè creu que la Generalitat podria obtenir un crèdit directe?
A veure, mira, quan s'arriben a aquests nivells de, a nivell polític, a nivell econòmic, és un cas semblant al de Bengoa, eh? És a dir, abans ho hem dit, s'interessa que a Bengoa sigui salvada, a Bengoa serà salvada.
No, jo crec que tard o d'hora, sí, Espanya pagarà els diners del FLA.
Sí, però és que torno a dir, és que no és el FLA. És a dir, el FLA és un parche.
No, sí, amb això estem d'acord. El que jo li pregunto és que això... Si tu tens una previsió de que tard o d'hora vols ser independent, suposo que això ho has de tenir pensat, o sigui, és que és una mica d'ABC, que Espanya, una de les coses que et farà, quan ja comencis a prendre segons la desconnexió, que n'hem parlat tants cops, comença el procés de desconnexió. És evident que una de les primeres coses que farà és tallar-te l'aixeta econòmica. Vull dir, això és d'ABC. Suposo que hi ha d'haver un pla B, un pla C. Jo li pregunto quin, bueno, si vostè sap o creu, quin creu que pot ser aquest... Pla B o pla C?
Jo estic
absolutament... O no hi ha pla?
Bueno, a veure, jo estic absolutament convençut...
Això és més greu, perquè clar, si no hi ha pla...
Jo estic absolutament convençut, i no em pregunti què, perquè no ho sé, ja li dic que no ho sé, però jo estic absolutament convençut que per pura lògica, quan es va posar en marxa aquest procés, el procés...
Sí, sí.
Jo penso que hi havia ja un timing fet.
Per això li dic.
No, però estic segur que hi havia un timing fet.
Per això li pregunto que...
Algú sap què passarà demà. Estic convençut. Jo no ho sé, no m'ho pregunti.
No, jo tampoc.
És a dir, però jo estic...
I és més, quan ho preguntes et diuen que no t'ho poden explicar perquè si no desvetlles pistes al contrari.
Bueno, és a dir, jo estic convençut que...
Però em sorprèn ara que hi hagi aquesta... O sigui, em sorprèn, és a dir, bueno, ja ho sabies, lo del FLA.
Bueno, sí, però és que torno a dir, és que el FLA... O sigui, no és la solució al pla. És a dir, aquí no s'està parlant del pla.
No, sí, ja
aquí s'està parlant d'una macro, una situació
però
macro.
Però vull dir que entenc que hauria d'haver un pla B per si el pla no, per si el FLA no te'l paguen. Això és el que estic...
Jo penso...
Perquè si no hi ha pla B, és el que aleshores penso que, en fi, que anem molt malament.
A veure, no puc... A veure, em nego a acceptar, però per pura lògica...
Que no hi hagi pla B.
No. Pla B no sé, però em neu a acceptar per pura lògica de que els funcionaris de la Generalitat no cobrin la nòmina de novembre, per exemple. Jo em neu a acceptar això. És a dir, però per pura lògica...
Els funcionaris de la Generalitat l'altre dia van fer una manifestació queixant-se de que de moment és la Generalitat i juntament amb una altra comunitat autònoma que diria que era l'Andalusa, que no han pagat, no han igualat, no han retornat les pagues, algunes pagues extres i alguns plusos que s'havien retallat amb les famoses retallades.
Bueno,
I són les úniques comunitats autònomes que no ho han fet.
Lo d'Andalusia sí que és preocupant, perquè té superàvit fiscal interregional.
Bueno, pues jo
el 8,7% del PIB sí. Se li donen cada any. O el 7,8, perdó. És a dir, que lo d'Andalusia sí que és preocupant, perquè té més diners dels que genera ella. Però bueno... és a dir, jo torno a dir, és a dir, ara, si vostè em pregunta, les farmàcies cobraran demà? Ni idea. Això, ni idea. Però conceptualment, és a dir, no puc acceptar que hi hagi gent, per exemple, que no cobri la nòmina. És a dir...
Però ara no estem parlant de nòmina, estem parlant, en aquest cas, de proveïdors a la Generalitat de Catalunya.
Sí.
No de nòmines. Les nòmines se sobreentén que es pagaran.
Hi ha coses que estan corrents per ahí que diuen que no, hi ha històries que corren per ahí que diuen
bueno,
que no,
Escolti, hi ha gent de les que vulgui.
Bueno, sí, però vull dir que això està al carrer, Això està al carrer. I després de novembre ve la nòmina de desembre i la paga.
Però en aquest cas el FLA no determina els sous dels funcionaris, no?
No, ja.
El FLA és per pagar proveïdors.
Sí, el que passa és que és per pagar proveïdors, però tampoc hi ha diners. És a dir, és que això... és molt, molt curiós que el govern hagi dit de que vol saber exactament...
Sí, d'aquí ve la queixa del govern català, que els hem d'enviar totes les factures.
No sé, jo... igual és equivocadíssim, però jo penso que aquí hi ha un timing que ja se sap com això evolucionarà. Jo
però crec. Per part d'aquí el timing?
Bueno, pues no sé.
El veig críptic, avui. Al final d'aquesta conversa el veig críptic.
De l'HSBC, jo què sé, no ho sé. És a dir, miri, hi ha una cosa molt senzilla. És a dir, anem a lo pitjor. Anem a lo pitjor de lo pitjor de lo pitjor.
Interès... Lo pitjor és que Espanya no paga el FLA.
No, això no és lo pitjor. Lo pitjor és que Catalunya faci una suspensió de pagaments. Això l'interessa algú, no, veritat. Una altra cosa que pot fer la Generalitat, que pot fer perfectament, el senyor Mas pot sortir per televisió i dir, catalans i catalanes, com resulta que estem així, tornem l'autonomia a l'administració autonòmica a Madrid, amb aquesta competència, amb aquesta, i que s'encarreguin. I el paquete que li cau a Madrid, cuidao, El paquete que li cau a Madrid, cuidao, Perquè Catalunya no és la Rioja, És a dir, estic convençut, no vull pensar, no estic convençut de que hi ha una sortida. Si vostè li vol dir pla B, doncs pla B, és a dir, no...
Professor, m'ha deixat amoïnat amb això que ha dit dels sous. Bueno, de les nòmines, això sí que m'ha deixat.
Busco per internet, Vull dir,
bueno, però clar, internet no puc fer casa tot el que diu. Bueno. És com fer casa tot el que diu Daniel Stulin.
Bueno, no ho sé.
Mira, jo faig cas al relatiu. Les coses sempre me les miro relativament. Si tingués que fer casa tot...
Sí, però recordem que ja va haver una paga que la funció pública no va cobrar fa uns anys, fa un parell d'anys, O tres. Recordem-ho, ens en recordem,
però ara
no?
Estem en eleccions generals, eleccions a Espanya,
No. Les eleccions són el 20 de desembre i la nòmina no es cobra el 20 de desembre. Cuidado,
Es cobra perquè és bo. Si més no, aquesta empresa es cobra al 20.
Però es cobra després. Es cobra després.
Bueno, 20 i pico. Bueno. 22,
bueno,
20...
Bueno, després del 20. Després del 20.
Bé, professor, ho deixarem aquí.
Molt bé.
Hem arribat a un cul de sac. Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, autor de l'Economia, una història molt personal, el seu darrer llibre, Santiago Niño Becerra. Moltíssimes gràcies.
A vostès, gràcies.